Un dels papers que s'ha posat més en dubte al llarg de tot aquest procés, no d'aquests últims 10 dies, sinó al llarg de tots aquests darrers anys, és el paper dels mestres, no? Com els mestres doncs radicalitzaven els nens, això ho deien sobretot des de Madrid, o com el 80% de mestres eren de ERC, això ho va dir en Guerra la setmana, Alfonso Guerra la setmana passada, o com s'havien d'espanyolitzar, això ho va dir un ministre també. El paper que juguen els mestres i sobretot com es treballen aquestes situacions a classe. Parlem-ne i per fer-ho ens n'anem cap a l'escala. Lali Giné, molt bona tarda.
Maria, doncs d'això que parlaves, d'aquests, no és pas d'ara, és ja portem uns quants anys amb aquests arguments de determinats polítics i no polítics, i ara últimament doncs s'ha traslladat això en el conflicte del passat diumenge 1 d'octubre. De fet, s'ha acusat algun professor d'avivar el conflicte entre els seus alumnes, especialment controvertit, si recordeu, ha estat aquest suposat cas d'un professor que hauria recriminat els fills de guàrdies civils o policia nacional als actes d'aquests dos cossos policials el passat 1 d'octubre, com dèiem, no? Per discutir sobre el paper que hauria de jugar l'escola en aquest conflicte i, en definitiva, doncs, en tots els conflictes, avui ens acompanya el director d'una de les dues escoles públiques que hi ha aquí a l'Escala. Ell és en Narcís Vidal, de l'Escola Empúries. Narcís, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Gràcies.
Quin és aquest paper que hauria de jugar o que juga l'escola en aquest conflicte, però, en definitiva, en tots els altres, no?
Ara ho anava a dir, l'escola juga molts papers i tot el que és actualitat, i en aquest cas actualitat recent i punyent i delicada, doncs encara té un paper més clau, no? I sobretot quan sents això, no? Que les escoles es fa el que es fa amb l'alumnat, que és el que més t'indigna, perquè quan veus el dia a dia i saps que es treballa doncs d'una manera, no diré neutra, perquè treballar neutra és impossible, però sí d'una manera que es dona, com deia la psicòloga, que s'han de donar tot el ventall possible d'informació, doncs t'indigna molt més, no? I sobretot que això ho digui gent que té responsabilitat política i que no ha trepitjat mai una escola. Les escoles hi som per ensenyar, hi som per treballar el currículum, però quan es donen temes com és un referèndum o la situació política, el que no podem fer els mestres és ignorar-ho, sobretot quan els alumnes també són els primers que treuen el tema. Llavors, clar, aquí hi ha dues coses. Quan surt un tema d'aquests, l'obligació d'un mestre és obrir el ventall, que això ho deia molt bé la psicòloga, i has de donar tota la informació, doncs que hi ha una gent que està a favor per uns motius, una gent que està en contra per uns altres motius, i no vull dir amb això que un hagi d'evitar, el mestre hagi d'evitar posicionar-se, però sí que ha d'oferir la informació el més àmplia possible, i lògicament tampoc ens n'hem d'amagar. Si després algun alumne preguntés o així, doncs un pot donar la seva opinió, perquè són persones a part de mestres, i evidentment la llibertat d'expressió i és, però evidentment tot s'ha de fer donant el màxim d'informació i que és el que es fa sempre, i evitar doncs ser tendenciós amb la informació que es dona com a professionals que som.
Suposo que amb això s'acaba, diguéssim, amb el debat aquest de si han de ser els professors o han de ser els pares els qui expliquin el que està passant al voltant, el context de sociopolític o com vulguem dir-ne, dels nens, no?
Evidentment els fills són dels pares i són els pares els que decidiran com ho expliquen als fills, i és normal que els pares influeixin els fills perquè són els seus fills. Per tant, aquests nens catòricament diuen que se'ls hi ha ensenyat l'odi a Espanya, que això és terrorífic, perquè quan sento això és que em bull la sang, perquè dius odi, d'entrada odi, però menys odi a Espanya. El que s'explica és el que és Espanya d'una manera el més objectiva possible, és a dir, la realitat política actual, o geogràfica o física, no? Però bé, ho segueixes sentint i evidentment arriba un moment que el que has de fer és controlar-te, per més que ho trobis indignant. Però clar, és normal que els fills, en general, doncs diguin el que senten a casa i el que els seus pares els hi volen explicar. Això és normal. Ara, quan arriba a l'escola evidentment no hem de fer política com a tal, però sí que quan surten temes polítics i d'actualitat, no els hem d'amagar, els hem d'explicar amb el que deia, donant el màxim d'informació i que sàpiguen per què uns pensen d'una manera, els altres d'una altra, i lògicament ells decidiran o no decidiran, però com a mínim tindran el màxim d'informació.
Això és el que passa a l'escola, anem a veure què passa a casa i anem a parlar amb els pares, com ho veuen i com ho viuen els pares. Això ens ho expliquen des de Tarragona, Marina Pérez, des de Ràdio Ciutat, molt bona tarda. Marina, no sé si la tenim per aquí la...
Josep Maria, ens sents bé?
Ara sí, perfecte.
Ara, molt bona tarda. Doncs mira, t'estava explicant que moltes associacions de pares i mares d'arreu de Catalunya, dies abans de l'1 d'octubre, es van organitzar per fer activitats als centres amb els nens i nenes i evitar que precintessin les escoles. I d'això, de si és manipulació o no, en volem parlar amb el Lluís Pallejà, president de Tarragona de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya. Molt bona tarda, Lluís.
Hola, molt bona tarda.
Ja fa anys que se diu que l'escola catalana adoctrina els alumnes. Com ho veieu des de les AMPAs?
Des de les AMPAs hem de dir que passats aquests dies i veient les primeres respostes que estem analitzant de la resposta que hi ha hagut per part del professorat, no podem fer més que aplaudir-los i acompanyar-los per ara. Perquè la veritat és que davant de l'acusació de que si una escola catalana adoctrina o no adoctrina, primer que tot el que hauríem de posar és el coneixement. I en aquest sentit, doncs, crec que podem fer crítiques a l'escola catalana amb el que simbolitza, però el que potser hem de ser més curosos i veure que no estem parlant de la totalitat d'escoles, sinó que és unes quantes escoles, o la majoria d'escoles que tenim, que estarien englobades dintre d'aquest concepte d'escoles catalanes. Llavors, la crítica l'hem de fer més en el sistema educatiu com a tal, l'estructura educativa que tenim, i com la societat estem heredant un sistema educatiu i l'estem transformant perquè sigui pràctic a la societat avui en dia, no? Podríem parlar de protecció, de manipulació, de sobreprotecció, de bunkerització, fins i tot he sentit a dir darrerament de bunkeritzar els nens, no? Doncs, clar, hem de ser molt curosos, estic totalment d'acord amb la intervenció que ha fet la psicòloga, no? Hem de ser molt curosos, no és el mateix un nen de 0 a 6 anys que un de 6 a 14, que un de 14 endavant, no? És a dir, crec que cada mestre és coneixedor de la realitat que té la seva aula i aquesta realitat no es pot comparar amb cap altra, no? Llavors, davant de la pregunta, com m'explicaven mestres, que hi havia alumnes que arribaven el dilluns a l'escola, no? I la pregunta era, estem en guerra, no? Evidentment, doncs la resposta del mestre no pot ser neutral. La resposta del mestre ha de ser realment explicar que no, que això no és una guerra, que evidentment, que tampoc pot ser neutral quan el que s'ha posat en joc i el que sembla que està sortint a la tele i que segurament cap pare té suficientment cura avui en dia encara, és el poder posar en joc si s'està lluitant contra drets o contra llibertats, etcètera, etcètera, no? Tenim una escola que jo crec que en la major mesura és democràtica, és una escola que realment comença a treballar amb l'ús dels valors d'una manera diferent i generant que les preguntes d'aquesta canalla, doncs, siguin molt adequades a allò que està passant, no? I això força que els mestres hagin de donar explicacions, no? Jo crec que el pitjor que haguera pogut passar des de molt abans de l'1 d'octubre és que a les preguntes dels alumnes, doncs, la resposta d'un mestre fos una resposta estandarditzada, neutral, i per molt que vulguis obrir el focus, doncs segurament si això no es fa molt, molt bé, doncs estaríem cometent un gran error.
Ara que us tinc tots dos presentats i que podem entrar en comú en viure situacions, en explicar coses, no? Això de per exemple, el que estem parlant, no? La independència o la unitat d'Espanya és un tema molt, molt candent. Me l'enduc amb una altra qüestió que simplificarà molt la pregunta, d'acord? És com el pare que té un fill que és... El pare que és de l'Espanyol i té un fill que és de l'Espanyol. O vol que el seu fill sigui de l'Espanyol, no? El pare que és del Barça vol que el seu fill sigui del Barça. I, per tant, es parlant-li i explicant-li única i exclusivament les coses bones del seu equip de futbol, no? En política, ara m'ho porto a l'altre camp, sovint passa el mateix. És a dir, el pare que és independentista, doncs agradaria que el seu fill fos independentista, i qui digui que no, jo no diré que mentirà, però jo crec que la gran majoria volem que els nostres fills d'alguna manera segueixin les nostres passes, i per tant, doncs, estarà tot el dia ensenyant-li la qüestió per la seva única òptica. Això és sobrepassar-se la feina educativa? És a dir, això és acabar fent-li mal al nano?
Sí, no, no... Perdó, sí, no. Jo crec que és una evidència, no? Que hi ha una transmissió cultural, social, de voluntat, no? De manera de posicionar-se davant del que està succeint, que la societat catalana, molt específicament, des de fa molts anys ho està fent, és a dir, ja des del 2010 o 2011 estem fent crides els 11 de setembre, quan no és una manifestació, quan no és una via, quan no és una... I m'aixequem informativament a tota la societat, quina sigui la seva sensibilitat, en aquest sentit, no? Aquí el posicionament és inevitable, o sigui, tu vius, jo ho dic moltes vegades, tu vius i eduques amb el fer, no amb el que pretens, o sigui, per molt bona voluntat que hi hagi, per molta predisposició que hi hagi de ser respectuós amb totes les idees, al final cadascú té les seves i la vivència dels menors que estan en contacte amb les famílies, doncs realment és el que marcarà més, suposo.
Narcís, què en pensa?
No, com que m'he sentit una mica al·ludit, no sé si anava per mi, no? Jo encara... un mestre ja dic que no podia ser neutral. Quan parlava d'això em referia a que ha de donar el ventall més ampli d'informació de tot. Evidentment, cada mestre té la seva manera de pensar i l'ha de poder expressar, però sempre i quan la seva opinió no sigui l'única vàlida. És a dir, jo tinc moltes ganes d'expressar la meva opinió i tinc molt clar... jo puc tenir molt clar, per exemple, que l'única solució al nostre país és l'independència, però jo no puc vendre'n als nanos, perquè no és la meva feina, que hem de ser independents perquè si no no ens en sortirem. Això és el que volia dir, no?
Sí.
I aquí és on hi ha la barrera de que uns pares, per exemple... És a dir, si volem fer respectar la nostra feina i evitar justament el que ens diuen, que ens ho diran igualment, no? Aquest odi a Espanya o el que sigui... Doncs és tenir arguments per dir, no senyor, nosaltres el que estem fent és explicar la situació, les opinions que hi ha, i evidentment com mestre pot donar la seva, només faltaria. Només faltaria que ens autocensuréssim amb una...
Bé,
la paraula democràcia és de molt estar... Sí. No, és que no sé si anava per mi, però és veritat...
Per això jo també, perquè aclareixo que el concepte de neutralitat el tinc jo en els meus apunts. Vull dir,
no
ha sigut que arrel del que tu diguessis.
I que no passaria res que ho diguessis. No, però com que jo també ho he dit, no, millor que m'ho aclareixis. Sí.
Jo em refereixo més en el concepte de que, evidentment, s'ha de ser totalment curós amb totes les sensibilitats en el tema nacional, el tema polític, però crec que de la mateixa manera no es pot ser neutral quan el discurs
Claríssim.
Que ha sortit en molts llocs estava basat en els drets, en les llibertats, en els valors.
Correcte, no? I sobretot quan es diuen coses que no són certes, o com a mínim que un mestre està convençut que no és cert, això sí que s'ha de poder dir, no? És dir que la policia i la Guàrdia Civil no ha agredit, quan les imatges ho demostren, el que em pot dir un mestre és no ho sé, no, sí que ho sabem, perquè les imatges no enganyen. Vull dir, això seria un exemple de no quedar al marge del que és ben evident, no?
Sí, no, jo l'exemple viscut a casa, amb una nena de 9 anys, doncs el dilluns arriben a l'escola i molts impactats pel que havia estat passant, estem parlant d'una escola d'alta complexitat, a més, sí. Que hi ha un percentatge molt elevat d'alumnes amb immigració que porten històrics i cultura diferent que la nostra i vivències diferents del que és la violència, no? I durant el treball que es fa durant el dilluns, doncs acaben sortint, no perquè l'hagi manipulat el mestre, sinó que de les seves pròpies reflexions acaben sortint doncs els conceptes de democràcia, de valors, de drets, de llibertat, no? Clar, són alumnes de 9 anys, evidentment potser són una mica petits per poder parlar o raonar del que seria el concepte de democràcia, de política, però en realitat l'únic que estaven fent és responent les seves pròpies preguntes entre ells, no? Sí, llavors...
Clar, i aquí l'error... L'error seria que el mestre tallés això i no volgués parlar-ne. Aquí
Exacte.
Sí que hi hauria un error. Perquè jo me'n recordo, el dilluns veníem els mestres dient no tocaré el tema... tal com està tot, no penso tocar el tema. I després em deien, l'he hagut de tocar perquè són els mateixos nanos que t'ho demanen, que volen saber la teva opinió o que els hi donis més informació del que va passar. No?
Hem sortit... aquí falten els nanos, no hi són representats, però sí que hem sortit a buscar-los. Ser tractats per igual, ser cuidats, créixer en un entorn favorable, rebre ajuda i ser estimats són només alguns dels drets dels infants. Però coneixen els seus drets? Què en pensen ells dels drets que tenen? Ho hem sortit a preguntar, els companys de Ràdio Arenys han sortit a preguntar-ho. Escolteu les respostes.
Tenim dret a tindre deures perquè si no n'aprenem.
I estudiar.
Què més?
I fer cas.
Estudiar.
Fer cas.
Tindre vacances.
A dormir.
A compartir.
Anar a casa de la iaia.
A menjar.
Aprendre.
a tindre excursions,
a veure coses,
a ser bo,
a jugar a la play,
anar d'excursió o fer activitats al col·le amb els amics,
a ser com som,
a caminar,
a fer avions de paper,
a tenir material,
a oblidar-nos les coses,
a córrer pel pati,
a anar a teatres,
a divertir-se i a fer coses divertides,
a jugar,
a dibuixar.
Coneixeu els vostres deures com a infants? A què teniu deure, per exemple?
De mates i menjar-s'ho amb la forquilla.
A no ser un animal.
A fer el llit.
A ficar la taula.
A no arribar tard.
A no veure la tele molta estona.
A rentar els plats.
A ordenar l'habitació.
A fer esport.
A beure aigua.
Cuidar els teus animals si tens o no.
A plegar la roba.
A fer esports.
L'amistat.
No menjar sempre xutxers.
I no gastar diners cada 2x3.
Mantenir les dents.
Em queden dues, els drets a ser com som i els deures de mates. Ha estat fantàstica aquesta també. Escolteu, hi ha una gent que està analitzant tot el que està passant de manera específica. Anem cap a Lleida. Laura Porroy, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Josep Maria. Doncs, des com de deies, des de Lleida. Des de Lleida, més concretament des de la Universitat de Lleida, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, un grup d'investigadors està realitzant una investigació per avaluar alguns dels efectes psicològics que hi puguin haver arran de la situació que s'està vivint actualment a Catalunya. Tinc a l'altra banda del telèfon a Jorge Moya, que és director d'aquest grup d'investigació.
Jorge Moya, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Jorge, explica'ns quin és l'objectiu principal d'aquesta investigació.
Sí, doncs l'objectiu principal és bàsicament poder analitzar com tota la situació que estem vivint i específicament els efectes que va tindre l'1 d'octubre doncs tenen a nivell psicològic a les persones, per resumir-lo molt.
Com heu dissenyat aquesta enquesta?
Sí, bueno, és una enquesta, el nostre grup de recerca porta temps ja investigant en com els esdeveniments que ens passen en la vida doncs ens van repercutint, no? Llavors, hi ha vegades que la vida, encara que tu com a investigador no vulguis, et posa al davant teu doncs un disseny que ni et podies plantejar, no? Una investigació que pot donar respostes a algunes de les preguntes que clàssicament es fan en la nostra àrea de coneixement, d'investigació, no? Llavors, el que hem fet ha sigut simplement fer una enquesta que es pot contestar online, que pregunta en principi sobre algunes dades sociodemogràfiques bàsiques, com per exemple l'edat de qui està contestant, el sexe, algunes qüestions de com van viure, com van experimentar tots els esdeveniments generals, però específicament relacionats amb l'1 d'octubre, i després una sèrie de preguntes estandarditzades, de qüestionaris que s'utilitzen habitualment, doncs per poder avaluar l'estat d'ànim de les persones i diferents repercussions que poden tindre aquestes coses que es passen en la vida, no?, a les persones. Llavors és un qüestionari que hem dissenyat online i que s'està movent per les xarxes socials amb la intenció de que tingui tota la difusió possible i que pugui arribar al major nombre de gent perquè tinguem una representació de tota la diversitat que hi ha actualment en Catalunya sobre aquest tema.
Uh-huh. Quan parleu d'investigar aquests efectes psicològics, de quin tipus d'efectes estaríem parlant, per exemple?
Doncs, bueno, imagino que ens ha passat a la majoria de nosaltres, no?, que fins i tot hem pogut experimentar sensacions d'una mica d'ansietat, d'estar més tristos de lo normal, gent que pot dormir menys, bueno, que se li han alterat la son d'alguna forma. Llavors són preguntes que estan relacionades justament amb totes aquestes característiques psicològiques, no? Si resulta que, depenent també de com vas viure els fets de l'1 d'octubre i d'altres qüestions, doncs si hi ha hagut algun augment o alguna disminució en la resposta emocional que tenim a les coses, no? Si estem més tristos, més deprimits, amb qüestions així.
Com podem participar-hi d'aquesta enquesta?
Val, és una enquesta que bueno, hem fet bàsicament amb un Google Forms d'una forma molt, molt fàcil i vam començar a llançar per les xarxes socials el link de la web. Per tant, ara mateix, més enllà de que vagi corrent el link per les xarxes socials, no hi ha més forma de poder accedir-hi. De totes formes, bueno, estem treballant per poder fer més extensible aquesta investigació i que arribi pues, per tots els mitjans possibles per poder contestar. És una enquesta que és relativament curta, en 15 minuts es pot contestar, que som conscients de que a lo millor podria estar millor en alguns aspectes, que podríem haver preguntat més coses, però sempre trobar l'equilibri entre tot el que tu vols preguntar i el temps que ha d'estar la persona contestant, que no invadi massa, que és un tema molt sensible actualment, etcètera, etcètera, doncs ha fet que optem per aquesta opció, no? Una enquesta curta que es pugui moure per les xarxes socials.
Doncs si ens passeu el link i us poseu en contacte amb la Laura, ens passeu el link, nosaltres el penjarem a través de les nostres xarxes socials i els oients que ens estiguin escoltant, si volen participar-hi, només han de fer-se amics del Twitter de la tarda i, per tant, ja tindran accés a aquest link. Et sembla que ho fem així?
Perfecte, moltíssimes gràcies per la vostra ajuda. En aquest sentit, si em permet, sí que m'agrada...
Breument, sisplau.
Sí, que és una investigació que es fonamenta en les respostes sinceres de la gent i de fet, el tema està en aquest, no? En que el qui vulgui contestar, que se ho miri tot, que contesti sincerament i ja està, perquè si no tindrà gens de sentit la investigació. Simplement volia fer aquest apunt.
Doncs, sincerament, ha estat un plaer parlar amb vostè. Jorge Moya, moltíssimes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs, recta final. Jo m'imagino, Narcís, que quan t'arriba un alumne embolcallat amb una bandera catalana el dilluns passat, o espanyola avui, deu ser com un petit terratrèmol a la classe, que sí?
No m'ho puc imaginar perquè no ha passat mai. Estem parlant d'alumnes de 3 a 12 anys. No hi ha problema.
No, vale.
No, en aquest sentit, no hi ha cap guerra de banderes, només de samarretes de futbol, i afortunadament es porta molt bé.
I que duri, Narcís Vidal,
moltíssimes
gràcies per haver-nos acompanyat.
Farem tot el possible perquè sigui així.
Que es circunscrigui tot el futbol.
Exacte.
Que és el que importa. Gràcies, Narcís, que feu molt bona feina. Moltíssimes
gràcies. Gràcies a vosaltres, merci.
Que vagi molt bé. Evidentment, també, a en Lluís Pallejà, també moltíssimes gràcies, Lluís. I com a pares intentarem fer-ho cada dia millor. Jo sé que vosaltres ens ajudeu amb el que podeu, però, eh? El tenim, el Lluís, per aquí?
Sí, dic, aprenent constantment a ser pare.
Home, sí, això sí. Fins l'últim dia, eh? Fins l'últim dia. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que tingueu una bona continuació de curs, que tots just som al principi.
Bones gràcies.
Molt bé, a vostè. Que vagi molt bé. També moltes gràcies a la Marina des de Tarragona i a la Eli des de l'Escala, i a l'Eva també des de l'Ali, perdó, l'Ali des de l'Escala, i a l'Eva des de Sant Cugat.